Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Molt bona tarda. Avui tenim tots aquest ritme dins perquè comença el carnaval. Un carnaval, per cert, molt ventós. Massa. Ricky?
Hola, Candela.
Hola.
Ai, senyor. Ara, quan estava sentint això, li han canviat la lletra a aquesta cançó.
Per què?
Perquè era...
Olele, olala.
Sí, ser del Barça és el millor que hi ha. No.
Sí. Per cert, bueno, que avui juga el Barça.
Sí, avui juga el Barça, efectivament. Ara ho diem de seguida. Com sempre, gràcies, benvinguts. Mm-hmm. I com també deia bé la Candela, doncs avui comença el Carnaval.
Dijous gras, avui.
Dijous gras.
Botifarra d'ou.
Sí, Jueves Lardero.
És més bonic dijous gras.
A mi també m'agrada més dijous gras. Sí, a mi també.
Truita de botifarra d'ou.
A mi no m'agrada.
Doncs truita i botifarra a banda.
Això, vale. Vale. Truita el que vulguis. És que no sé, la botifarra d'ou no m'entra.
Ah, potser perquè no des de les bones has menjat. És que hi ha botifarres i botifarres, eh?
Evidentment.
A veure.
Bueno, mirin, avui 12 de febrer, precisament, recordarem que l'any 2005...
Mala notícia.
Ah, sí, a Madrid es va cremar aquell edifici, el Windsor.
La Torre Windsor,
sí.
I després, també, un any abans, el fabricant de joguines, Mattel va anunciar la trencadissa de la Barbie i el Ken.
Ostres, tu, després de... Home,
43 anys, eh?
Imagina't, eh?
Sent parella. Molt malament, no?
Fatal. I també un 12 de febrer del 79 es va inaugurar al Madison Square Garden de Nova York la primera pista de patinatge artificial del món.
Atenció, al segle XIX, 1879, eh?
Tremendo.
Dèiem que avui hi ha futbol que podreu seguir tant si escolteu la sintonia de RAC1, 89.0, com la d'Onda Cero, que és Ràdio Valira, al 93.3. I si voleu, doncs també ho podeu veure per diferents cadenes, perquè per 3 podeu triar,
pues
si voleu pagar...
Sí.
Bueno, això ja ho pagueu sempre.
Ja es paga.
Es pot veure per la primera, es pot veure per TV3 i es pot veure per Movistar Plus, Atlético de Madrid, Futbol Club Barcelona.
Exacte. Després també direm que qui passi del futbol i vulgui veure altres coses...
Jo.
A les 10 i 15 minutets tenim el Pla Seqüència, que avui el Jordi Basté se'n va a Lloret de Mar a conèixer coses...
I parlar amb la Nina.
La Nina.
També hi ha el Benidorm Fest.
Sí, és la segona semifinal.
I una pel·lícula... d'aquelles que han passat ja la història de Roberto Benigni, La vita è bella, La vida és bella, amb Roberto Benigni, Nicoletta Brasi, Giorgio Cantarini i d'altres, eh?
Sí.
I una totalment diferent. A veure, per cert, La vita è bella es pot veure al canal Cosmo, a les 10 de la nit.
Sí, i l'altra és totalment diferent, però és una pel·lícula que a mi em va encantar i recomano a tots aquells que no l'hagin vist, doncs que... crec que val la pena. És una pel·lícula que es diu Crash. Collision.
Sí.
La podeu veure al canal Drama, també de Movistar Plus, a partir de les 10 del vespre. El director és un gran director, Paul Higgins, i hi ha un munt de gent doncs, que interpreta aquesta pel·lícula, entre d'altres doncs, Sandra Bullock, Don Cheadle, Tony Danza, Matt Dillon, en fi, molts coneguts, moltes cares conegudes, i és el relat de diferents històries que s'entrecreuen a Los Angeles i que tot acaba amb un final inesperat. No?
Doncs Crash, també a les 10.
Boníssima, sincerament, boníssima.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Una vegada més, la psicologia és la protagonista amb la Laura Dallarès, que és la seva feina, clar. Hola, Laura, com estàs?
Hola, què tal?
Benvinguda un dia més amb nosaltres per aclarir doncs una miqueta tot aquest ventall que és superampli de temes relacionats amb la psicologia. Avui en comentaves que és un tema força interessant el que vols tractar. De què es tracta?
Sí, anem a parlar de les actituds passivo-agressives, no? És un tema que està, és, bueno, sí, està bastant, si ho puc dir així, de moda.
Ja.
És una cosa que en algun moment donat, sense fer-ho expressament, segurament molts us il·lustrareu amb els exemples, perquè és força comú, no? I com veureu, és algo que trobem força en persones que tenen, doncs, dificultats per posar límits o que bé defugen els conflictes directes, no? Per tant, és bastant comú que ho anem trobant. Llavors, què podem dir de l'actitud passiva-agressiva, que és exactament això? Doncs podem començar per aclarir una cosa bastant important, i és el que us deia, no? Que totes les persones, en un moment donat, podem tenir aquesta forma o aquest repertori de conductes,
sí,
sobretot quan estem cansats, quan ens sentim ferits o quan les emocions ens desborden, no?
Uh-huh.
Llavors, sí que és veritat que hi ha certes persones que poden tenir una tendència clara i repetida cap a aquest estil de comportament, sense que això sigui o poguéssim catalogar-ho com a problema de personalitat, vale?
Uh-huh.
Llavors, quan parlem d'actitud passiva-agressiva, ens referim a expressar el malestar, l'enuig o el desacord de manera indirecta, vale? Evitant dir obertament què és el que està passant, però sí tenint conductes perquè l'altre noti que no estem còmodes,
yeah,
o que no estem contents, d'acord?
Yeah.
Com us deia, no és un tret de caràcter que sigui fixe, tampoc és cap trastorn de personalitat, simplement és una mala gestió, sobretot del que seria la ràbia, no? Com a emoció central i del conflicte. Em va ficar un exemple quotidià perquè ho puguem entendre tot, no?
Som-hi.
Imagineu-vos que jo demano a algú ajuda per fer alguna cosa, no? L'altre em respon, sí, sí, cap problema, però després comença a arribar tard, ho fa malament, s'oblida, no? I quan tu l'encararàs i li preguntaràs si passa alguna cosa, et dirà, no, no.
Mm.
Saps? Però amb cara de, efectivament, estic superenfadat, no?
Mm-hmm.
Doncs això seria una actitud passiva-agressiva, no?
Yeah.
Típica discussió de parella de et passa algo, he fet algo malament, t'enfades perquè vaig amb els amics i et contesten tu mateix.
Clar.
Vale. Són
sí,
aquests,
sí,
són
sí, sí, ho entenem perfectament.
Són aquest tipus d'actituds, no?
Mm.
Llavors, com es crea, no, aquesta actitud? Quins són els factors psicològics que tindran un impacte directe en aquest tipus d'actituds, no? Doncs sovint el que trobem són infàncies on en el centre de la família estava molt mal vist enfadar-se, parlar del que ens feia mal, no?
Sí.
Dit d'una altra manera, totes aquelles famílies amb un aferrament de tipus evitatiu tenen més números de tenir persones que reaccionin d'aquestes maneres, no?
Uh-huh.
Conflictes familiars en els que saps que hi ha tensió però no se'n parla obertament, models també molt autoritaris en què no se't permet expressar, no?, una mica el que sents, una por intensa al rebuig, aquí també són actituds de persones que han patit el rebuig en algun moment de les seves vides, baixa autoestima i, com comentava abans, no?, el no saber ficar límits, és a dir, que quan vull dir que no, dic que sí,
yeah,
i aquí és on apareixerà la ràbia,
clar,
que si no gestiono, ens hem d'imaginar que som com un home del sac, no? Anem acumulant saquets de ràbia que si no gestiono es van acumulant, no és que desapareguin de forma miraculosa, i aleshores tinc més tendència, no?, a estar com irritable i més amb aquesta actitud, no?
Mm-hmm.
Llavors,
dius el contrari del que penses, no?
Exacte, sí. Algunes conductes típiques, per ficar exemples i per saber també si tenim una persona al voltant que està reaccionant així, o fins i tot nosaltres mateixos,
uh-huh,
i aquí no es tracta de ser jutge, sinó d'entendre, no?, què és el que ens fa reaccionar així. Perquè al final, quan estic tenint aquesta actitud passiva-agressiva, vull que l'altre noti que m'he enfadat i que promogui una certa conversa o unes certes conductes, no sóc capaç de demanar obertament el que em passa. Per tant, aquí sí que podem considerar que això és un problema, no? Llavors, per exemple, no? Algunes ja les hem dit, dir que sí, quan en realitat el que volem dir és no. Sí. Començar a tenir retards repetitius, perquè l'altre noti que no estic tan implicat, no?, en un projecte, oblits casuals, no? Fer les coses malament expressament. Aquí hi ha un exemple que Ostres. Reconeixereu, no? Quan demaneu, m'imagino, quan demaneu a la vostra parella que fregui els plats, no? I estan fregats a mitges. Doncs aquí tindríem un altre d'aquests exemples, no? Mm-hmm. Els silencis llargs, aquest és un típic, eh? És a dir, em comentes quelcom que em fa mal, en lloc de dir-te que m'acabes de fer molt mal, el que faré és callar per castigar-te. Mm. I aquí podem estar parlant segons la persona d'hores o fins i tot dies, eh?
I tant, i tant.
Utilitzar el sarcasme, també, molt típic.
Sí.
Victimisme, total, el que jo vull no t'importa, no? Per què em demanes si el que jo vull no t'importa, no? O per què em preguntes si total faràs el que voldràs?
Ai, també.
Això són converses típiques, no? Fes el que vulguis, aquí seria una altra d'aquelles frases, no? Què és el que crea amb l'altra persona, amb la persona que les rep? Doncs qui conviu amb això, sovint el que acaba sentint és molta confusió, culpa, sobretot quan hi ha la tonalitat victimista, no? Esgotament emocional, fins i tot un punt d'ansietat, perquè és cert que l'altra persona nota que estem enfadats, però pot ser, i aquí és important fer un èmfasi, pot ser que l'altra persona no sàpiga el per què. Perquè una altra de les coses és que quan ens posem en actitud passiu-agressiva, donem per fet que l'altra persona sap el que ens està passant.
I potser
no. Que no ho sàpiga.
Clar, clar, sí, i tant.
Això és una distorsió cognitiva que s'anomena lectura de ment. És a dir, l'altre hauria de ser capaç de llegir el que em passa pel cap. No sempre és així. A vegades ho poden intuir, però no sempre dos i dos seran quatre. Per tant, això sí que l'altre pot captar que estic enfadat, però pot no entendre per què ho estic i això generarà ansietat. ¿Vale? L'altra persona té la sensació una mica de caminar sobre un fil, no? Sobre vidres. Va de puntetes perquè no sap com ens ha de tractar, no? Mm. I es passarà la vida preguntant-nos què és el que ha fet malament. Cosa que pot provocar dos coses. O bé, que hi hagi una conversa honesta, o bé que l'actitud passiva-agressiva encara augmenti més, no? Mm-hmm. Què és el que espera aquesta persona, no?, que es fica amb aquesta actitud? Només cal que penseu, perquè estic segura que molts us heu reconegut amb això, en algun moment o altre de les vostres vides, què volem provocar amb l'altre? Segons si estem en un modo victimista o no, segurament estem buscant la culpa, no? O, si més no, el reconeixement de reparació de dany, no? Quan ens han fet mal, sovint esperem que l'altre es disculpi.
Sí.
¿Vale? La persecució, que l'altre insisteixi una mica més, no?, per veure què m'ha passat, i que l'altre, com comentàvem ara, no?, que endivini el que està passant. Això ja ho hauries de saber.
Clar.
No? Quants anys portem junts? Tu això ja ho hauries
sí,
de saber.
Sí, 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 sí.
¿Vale? El primer que hem de fer per acabar, o sigui, quan un cop hem identificat que estem una mica en aquest punt, el que podem fer per no tornar-hi a caure és aprendre sempre a detectar l'emoció central, ¿vale?, que acostuma a ser en aquests casos la ràbia, no? Llavors, quines senyals corporals, i aquí és molt important perquè amb la societat actual, xarxes, pantalles, ens hem acabat desconnectant del nostre cos i el nostre cos és una antena perfecta que ens dona senyals que sabíem desxifrar, però hem perdut, no?, el manual de com desxifrar-les. Aleshores, quins són els senyals corporals típics de la ràbia? Doncs molta escalfor. Si us hi fixeu, la ràbia és una emoció d'escalfor, no? Una emoció de moviment, de tensió. Notarem sobretot com una força extrema a les mans, no? Mandíbula molt rígida,
això sí.
La respiració més ràpida i aquesta necessitat de moure'ns i de fer grans gestos.
Mm-hmm.
Pico la porta, no? Tot això és la ràbia, no? Llavors, quan noto que el que tinc ganes de fer és això, ja puc ficar-li un nom a aquesta emoció, ¿vale? Estic sentint ràbia. I això és important. Per què? Perquè un cop l'he reconeguda, puc acceptar que el conflicte serà incòmodo, però que més incòmodo serà viure amb aquest ressentiment.
I ho hem d'arreglar-ho, això, no?
Exacte, exacte. Llavors, hem d'aprendre a fer front als conflictes des de l'assertivitat, no des de la ràbia. I per això és important reconèixer que estem amb ràbia. Uh-huh. Perquè quan estem amb ràbia, normalment, quan comences una conversa, la comences amb peu de guerra. No la comences des de l'òptica de mediació, no? Amb la qual cosa, si jo noto que estic amb ràbia, el primer que he de fer és gestionar-la. Com la gestiono? O bé canvio d'espai, o bé surto al carrer, respiro tranquil·lament. El contacte amb els altres al carrer sol rebaixar, per què? Perquè com que estem educats per encaixar en una societat i la ràbia no encaixa massa bé en aquesta societat, el fet de que hi hagi altra gent ja és un punt que m'obliga a rebaixar, ¿vale? Uh-huh. Camino ràpid, important, la ràbia és una emoció de moviment, per tant, camino ràpid, em canso, quan ja estic més tranquil·la, aquí sí, puc entrar a parlar del que sigui, ¿vale? Uh-huh. Llavors, una altra cosa important per no caure en aquestes actituds és aprendre a posar els límits. Ens han educat en què hem de dir que sí a tot, i això no és real.
No pot ser.
Això no és real? Vull dir, quan aquest sí que donis a l'altre realment contradiu els teus principis, els teus valors, aquí potser has de ficar un límit, no? Mm-hmm. Perquè si no, t'enfades contra tu mateix. No hi ha res pitjor que estar enfadat contra un mateix. Abans, sí, val més estar enfadat contra un altre.
És molt fotut, això, eh? Això és molt fotut.
Clar,
sí, sí,
clar,
sí.
Per això, perquè entres en una contradicció total, no? Aleshores, sí que és veritat que és important començar a ficar els límits i que aquests límits siguin clars. Per què? Perquè si jo he ficat el límit i l'altre el traspassa, aquí sí que li puc donar el toc d'atenció. Però si no l'he posat, em trobo en un engranatge en què, claro, he de continuar fent les coses perquè és que no li he ficat cap límit. L'altra persona no sabia que no podia creuar aquesta frontera. D'acord?
Sí, sí.
Llavors, si ens fiquem des de l'altra banda, com podem detectar que estem sent víctima d'una persona passiu-agressiva, no? Uh-huh. Doncs alguns indicadors són: mai hi ha problemes de forma oficial, però si comencem a llegir entre línies els detectarem, ¿vale? Sempre hi ha una mena de tensió a casa, no? L'altre no està mai enfadat, perquè sempre és no, a mi no em passa res, què és el que et passa a tu, no? Però sí que veiem una certa distància, ¿vale? I comencem a sentir sentiments com a culpa, com a impotència, com a ansietat, però no sabem explicar ben bé per què. Sabem que l'ambient no està correcte,
està enredit,
sabem que hi ha molta tensió, però si ens demanessin, vale, però què és exactament el que està passant, no sabríem ficar-li una paraula, no? Uh-huh. Aleshores, com gestionar-ho? Doncs jo us diria, si la persona és important, evidentment, afavorint aquest diàleg, no? I posant una mica contra les cordes, no? El que diu l'altra persona amb les seves actituds, per exemple, dient-li, tu m'estàs dient que tot està bé, però jo noto que la teva actitud és d'algú que està enfadat, d'algú que té ràbia, no?
Sí, sí.
Però això també és important, saber com actua algú amb ràbia, no? Prefereixo que parlem les coses, prefereixo que m'ho diguis clarament. No hem d'entrar en el joc indirecte, no hem de contestar nosaltres també des de la guerra, des d'una actitud també passiva-agressiva, ¿vale? Hem de posar els límits tranquils però ferms. Jo, si vols parlar les coses, estic disposada a parlar. I assumir que l'altra persona potser tampoc no voldrà canviar. Això és important tenir-ho clar,
també. És clar.
Perquè la decisió final, al final la té l'altra persona. Per tant, també hem d'assumir que igual és la seva forma de gestió. No és una forma de gestió que sigui massa, que doni massa fruits.
Ja.
De fet, és una forma de gestió que els familiars la solen aguantar, però aquelles persones que poden triar si estan o no al costat d'algú solen defugir, perquè això cansa molt.
Home, i tant. Física i psíquicament, eh?
Sí, cansa, psicològicament destrossa.
Total.
És una actitud que destrossa. Llavors, que de tant en tant alguns de nosaltres puguem adoptar-la, bueno, de tant en tant, perquè no som cap geni tampoc, vull dir, som persones, som humans i ens passa, però quan aquesta actitud és cada dia, és molt demolidora.
No, no, lluny, fuig, no?
Per tant, l'ideal aquí és, novament, no? I tornant, i sé que sóc molt pesada, però lo important aquí és saber gestionar les emocions. I per saber-les gestionar hem d'estar molt educats en qui és qui, ¿vale? Per reconèixer-les i per poder doncs, portar-les d'una altra manera.
Que complicat, eh?
Sí.
Això de les emocions, no? Perquè hi ha gent que diu... És que tens un pronto, no? Es diu molt això, tens un pronto, no? Que tens aquesta...
Sí, el mal pronto, sí.
Sí, que tens aquesta pujada...
Clar, però el mal pronto, si m'ho preguntes a mi, sí. Jo et diré que és una zero gestió de la ràbia. Mm. És zero gestió de la ràbia, perquè algú que gestione la ràbia et diu, vale, ara m'agafo uns moments, i és molt difícil fer això, eh? M'agafo uns moments, no em segueixis, surto i tornem a parlar. I això és algú que està agafant distància perquè sap que està, com dir-ho, cegat en aquell moment per la emoció i que des d'aquesta emoció entrarà a discutir en peu de guerra.
Home, n'és conscient, això està molt bé, adonar-te'n, no? Dius, espera.
Exacte, però això demana molt, molt treball d'introspecció, moltíssim.
Clar, clar.
Moltíssim. Quan ja s'arriba a aquest nivell, ja estem en un nivell pro, no? En premium.
Sí.
Un contractat al pla premium emocional. Però sí que és veritat que, clar, això s'hauria d'ensenyar des de petits, no?
Ai, senyor.
Normalment quan un nen petit està amb la ràbia, que pataleja, que, no? Que fa una mica el xou i tal, el que fem és castigar-lo. I això està bé, perquè no hem de reforçar aquestes actituds, no? Però després convindria una explicació del que ha passat, i donar-li estratègies per la propera vegada que li passi. Clar, explicar-li, avui t'has enfadat per això,
sí.
La pròxima vegada que t'enfadis així, m'ho dius, estic enfadat, i et retires.
Fins que se't passi.
Et retires una mica i li ensenyes estratègies. Vull dir, hi ha un munt de coses, però ja us dic, o sigui, el seu és aprendre molt sobre les emocions, no? La ràbia i l'ansietat al final, que són coses molt diferents, però produeixen les dues una mica el mateix en el cos, que és una activació fisiològica.
Sí.
Si ens ho parem a pensar, són dues emocions que el que necessiten és moviment.
Els nens, dius, ja de ben petits... Les nenes, durant la infància, jo crec que seria molt important la psicologia portar-la a l'escola, que en algunes ocasions ja es porta, no? Però més, no? Més. Uh-huh. Perquè...
Sobretot l'educació emocional,
clar,
les emocions al llarg de la història, també en la nostra disciplina, sempre han estat les grans oblidades. De fet, nosaltres... quan van començar les tècniques cognitives conductuals, que són les que més estudis tenen, si us hi fixeu, ja ens ho anuncien, eh? Cognitiu, mental, conductual, comportament.
Uh-huh.
Falta la E.
Sí.
D'emoció. Vull dir que després es van anar integrant, les emocions dintre de moltes tècniques, però és cert que va arribar bastants anys més tard. Vull dir que sempre, al llarg de la història, han estat, no?, les grans oblidades.
Oh, i tant.
Ara sí que, des de terceres generacions, que són les teràpies que es porten ara, se les té molt presents i, de fet, hi ha molta feina a nivell de regulació emocional amb molts problemes de salut mental que quan treballes amb estratègies de regulació emocional, la gent millora moltíssim, guanyen molta qualitat de vida, perquè al final, quan no sabem gestionar una emoció, la realitat és que aquesta emoció t'agafa i se t'emporta.
O se't fa... et posseeix, sí? Sí,
claro,
sí, certament.
Claro.
Doncs a veure si de mica en mica també anem aprenent tot el que ens expliques, anem entenent-ho, Per això et convidem aquí a la ràdio. Moltes gràcies, Laura.
Gràcies a tu, Candela.
Fins aviat, adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
És Al Jarró.
Sí, Penseu que és Bad Bunny, eh?
No, és Al Jarró.
Aquest és un artista, un músic que li agrada molt, molt a la Candela. A mi també, eh? Però a ella li agrada moltíssim.
Molt.
I avui recordarem que avui, justament un dia com avui, 12 de febrer de 2017, ens deixava.
Tenia 76 anys, ho feia en un hospital de Los Angeles, havia ingressat per esgotament. El Jarró havia estat fill d'un pastor evangèlic i va començar a cantar a l'església. Es va llicenciar en psicologia, va treballar com a terapeuta de rehabilitació a San Francisco i a finals dels anys 60 es va dedicar professionalment a la música. Però va ser als 70 quan la seva carrera va començar
a destacar.
Pujar més que l'escuma.
Sí, sí.
Establert a Los Angeles. El 1985 arribaria el gran èxit amb la cançó peça central de la... no de la pel·lícula, sinó sèrie Moonlight.
Sèrie de televisió.
Llum de lluna.
Que protagonitzava Bruce Willis.
Sí.
Luz
i la Sybil Shepherd.
I la Sylvia Shepherd, exacte.
Hi ha moltíssimes cançons ben conegudes d'Al Jarró i amb una d'elles avui us diem adeu-siau, aneu amb molt de compte amb el vent. I demà esperem que es puguin celebrar actes de carnaval previstos. També tindrem l'agenda, que ja és divendres.
Ah, tant. Doncs fins demà, si Déu vol.
I only knew where to start.